Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. En una roda de premsa aquesta mateixa tarda, el síndic de Greuges ha demanat a la Generalitat que de forma excepcional retiri els llaços grocs i les estelades que hi ha en edificis públics per mantenir la neutralitat política. Rafael Ribó ha apuntat que aquesta retirada és una mesura temporal que només ha de tenir vigència durant el període electoral, és a dir, entre que es convoquen les eleccions i es celebren. El síndic de Greuges també ha recalcat que aquesta mesura s'ha d'aplicar només al període electoral i que la resta de l'any ha de prevaler la llibertat d'expressió a l'espai públic com a dret fonamental. Amb notícies de territori, Bellcaire de l'Empordà anunciarà aquest vespre si permet la implantació d'un aeròdrom al municipi. Televisió de Costa Brava, Laia Campos, bona tarda.
Bona tarda. Bellcaire anunciarà aquest vespre si permet la implantació d'un aeròdrom i un museu de l'aire al municipi o no. L'equip de govern ha convocat un ple extraordinari per fer l'aprovació prèvia, si s'escau, de la iniciativa amb aquest punt com a únic ordre del dia. Des de l'Ajuntament no han volgut avançar quina decisió han pres perquè la faran pública durant la sessió, on també detallaran si s'han estimat o no les 5 al·legacions que s'hi han presentat. El nou tràmit arriba després que el consistori aixequés la suspensió del projecte que s'havia aprovat inicialment. El govern municipal va aturar la tramitació davant la polèmica que va aixecar la iniciativa i va encarregar informes complementaris, entre ells d'impacte paisatgístic i acústic, per contrastar amb els que havien presentat els promotors. Un cop recopilada la informació, van optar per tornar a tramitar-lo i obrir el període d'exposició pública. Ara, un cop estudiada tota la documentació i les al·legacions, s'ha convocat un ple extraordinari on es poden produir 3 escenaris. Que l'equip de govern doni el vistiplau al projecte i l'enviï a urbanisme, que requereixi als promotors que esmentin alguns aspectes, o bé que el deneguin.
Hi ha notícies encara de successos. L'anomenat violador de Martorell, Tomàs Pardo, ha reconegut aquest dimecres un nou cas de brutal agressió sexual a una víctima el 2016. En el judici, que s'ha fet a porta tancada a l'Audiència de Barcelona, l'acusat no s'ha volgut defensar, però tampoc ha demostrat durant la visita el seu penediment ni ha demanat perdó a la víctima. Tot i que la pena impedia arribar a un acord amb les acusacions, el judici s'ha celebrat de forma ràpida, però ni la fiscalia ni l'acusació particular han rebaixat la seva petició de 70 anys de presó per segrestar una dona Igualada. I més de 1.600 persones ja han votat en el referèndum sobre la monarquia que aquest dimecres se celebra a la Universitat Autònoma de Barcelona. Segons els organitzadors, a la una del migdia, 1.620 estudiants, treballadors i professors del campus de Bellaterra havien dipositat la seva papereta a l'interior d'una urna, d'una de les 6 urnes que s'han distribuït a la plaça cívica i a la plaça del coneixement de la UAP. La iniciativa s'inspira a la consulta que es va fer a l'Autònoma de Madrid a finals del novembre i al desembre a la UB. La Universitat de Pompeu Fabra, en total, s'han imprès 12.500 paperetes i l'objectiu és que hi participin al voltant de 9.000 persones. I en esports, avui tenim cites pel que fa a la Copa Federació, l'anada de la final. Mirandés, Cornellà, els de Xavi Calm juguen a Duba a les 8 del vespre amb l'objectiu d'assolir un bon resultat al partit de tornada. I a la tercera divisió, plat fort de la jornada, Prat-Llagostera, jornada intersetmanal aquest dimecres, amb el Prat segon davant del Llagostera, que és tercer a 8:45. Destacar també el Cerdanyola, que rep l'Hospitalet, que és el líder. I marcadors a l'Alè Port, victòria sostada del Força Lleida en el duel català. Els de la Terra fermaven superar per 67-66 el Barça B, i s'allunyen del descens. Avui és el torn del Prat.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Vinga, doncs comencem aquesta darrera hora de programa d'avui. Avui som dimecres, dia 20 de març de l'any 2019, una jornada amb la que hem pogut reflexionar sobre la presència dels menors tutelats al nostre país i que ens ha deixat moltíssimes coses a dir, moltíssimes coses a explicar, però que em consta, i així ho hem rebut a través de les xarxes socials, que ha generat un cert debat. Encantats de que debateu amb nosaltres, de que ho comenteu i de que d'alguna manera ajudem també des d'aquest espai a enriquir la capacitat d'anàlisi i de discussió del país. Ara el que farem serà viatjar fins a una de les confraries del nostre país, en concret cap a la d'Arenys de Mar, per saber el preu del peix i després parlarem de històries de pescadors. Us en dono més dades en un minut. Vinga, comencem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Verador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I a aquesta hora de la tarda, amb les subhastes ja gairebé fetes i els peixaters i distribuïdors emportant-se el peix en caixes, viatgem cap a Arenys de Mar. Isabel González.
Bona tarda, doncs sí, amb la subhasta feta i el peix venut. I si ara abans amb l'Aron parlàvem de manca de pluja, sí, aquí us ben asseguro que aquesta setmana, i ara no s'atrevirà a dir-me que no, aquesta setmana, manca de vent no en tenim pas, perquè em fa...
Si se'l sent.
Fa, i suposo que ho podem... Exacte, és que he sortit un moment i he dit, vine, acompanya'm a fora, que ara això no hi ha qui ho monegui, aquesta setmana que fa vent. Martí Cadellans, què tal, com estàs?
Bona tarda a tothom.
Un vent que ha entrat, em comentaves abans, cap a mig matí i que no ha deixat de bufar, però no ha impedit que el dia de la jornada de pesca d'avui doncs no ha anat del tot malament.
El vent, normalment, aquest dematí s'estava veient que estava a la part de Girona, i Girona encara no havia baixat fins aquí baix. I ha entrat a partir de les 11 del matí, que ha començat a entrar bastant fort. Però les barques, totes les barques han sortit a pescar. Menys dues de gamba, que ja han trobat massa vent, que són les dues mitjanetes, que no han pogut aguantar i han vingut cap a terra. Però hi ha hagut gamba amb la barca cinera, que ha portat, déu-n'hi-do, ha portat unes 80 o 90 quilos de gamba, entre petita, mitjana i grossa, o més, potser, ha portat. I el preu ha anat molt bé, en sentit.
Molt bé? Què és molt bé?
Molt bé, sobre 20 euros la petita i sobre 35 a 36 la mitjana i la grossa ha anat...
Espera, que ho mirem, un moment, al cartell.
Sí. No he mirat comptes, 60 euros de compra, la grossa.
Deies, la gamba, doncs, una barca que ha sortit, però també hem tingut sonsos aquest matí. Els sardinals no han fet gaire fortuna, però...
Els sardinals s'està fallant altra vegada, no troben massa peix aquests dies, no sé si sigui per la lluna, que ja actualment estem plens de lluna, però hi ha hagut sonsos aquest matí grossos, petits, a la tarda hi ha hagut també una proporció de... 500 quilos de sonsos cada dia, 600, cada dia n'hi ha, Arenys de Mar, de petits i grossos.
I el preu, com va?
Bé, no es poden queixar, que el gros va a 6 a 7 euros de compra, o grossos, que ja és com si fossin saïtons grossos, i els sonsos petits va a sobre entre 19 i entre 17 euros, més o menys.
I l'arrossegament aquesta tarda com ha anat, què hem tingut?
L'assolament, aquests barcos que no han pogut anar, alguns a l'escamarà, perquè l'escamarà també influïa molt, han anat a la gamba blanca, maire, sorell i bròtoles, s'han pogut guanyar molt bé la vida. Han agafat gamba bastant de gamba mitjà. Gamba...
A part de la gamba blanca, què més? Maire, comentaves?
Sí, maire just, també hem tingut, bròtoles, i els trasmallers també hem treballat tots amb bastant de sèpies, barques de 7 o 8 cubetes de sèpies, són els 30 o 20 quilos de sèpia, els que han anat a Llanguado ja manca, perquè ja no es té de Llanguado, i els que han anat al Moll, o al Roixer, pues, també han agafat bastant de roixer, 30 o 40 quilos de roixer, i peixer, i besugo, i també s'ha pagat bastant bé. I el sorell també se paga sobre 2 euros del quilo, que se paga més o menys per la gent de, diguem-hi, de fora, d'aquí.
Per tant, podem dir que hem començat la setmana prou bé.
Sí, la setmana, la tarda ha anat bé. És el dematí que està fallant. Per culpa de les marees, culpa del peix que no acaba de sortir.
La setmana com s'espera que s'acabi? Meteorològicament no venen grans canvis, al contrari, pujarien les temperatures, s'espera que faci bo. Això preveu que puguem acabar la setmana més o menys amb tranquil·litat.
Sí, depèn d'aquest vent de llevant, que a veure si aguanta aquesta nit, si puguin sortir els sardinals i la gent que pugui anar a calar de matinada. Si no, ens trobarem que demà tindrem les 10 o 12 barques, 14 barques grosses i prou. I a la gamba també intentarem anar-hi, depèn del temps que evolucioni de bon matí.
Exacte, ens esperarem a veure com evoluciona aquest vent que ara, a hores d'ara, aquí a la confraria d'Arenys de Mar, a la nostra zona, doncs bufa amb força. Esperarem a veure si demà al matí doncs segueix d'aquesta tònica. En tot cas, ho explicarem, Martí. Esperem que les barques de la gamba no passi com avui, que dues hagin de tornar, sinó que puguin pescar tranquil·lament. En tot cas, ho explicarem. Moltes gràcies per acompanyar-nos, com sempre.
Bé, moltes gràcies a vosaltres.
Fins després.
Que vagi bé.
Déu-n'hi-do, escolta'm, bé els preus, bé les quantitats, bé les barques,
sí,
malgrat quedat aquest vent? Ara ja no se sent, el vent? T'has anat a dintre una altra
cosa, perquè sí, però ara ja surto. Home, és que, a part de fer vent, el vent és fred, també. Sí, sí. Per tant, tot i que hi hagi sol i sembli que fa una tarda espectacular, el vent que bufa és fredot, i per tant això es nota. I aquí, la subhasta, que s'ha acabat més aviat del que... Tot i ser una bona jornada de pesca, s'ha acabat ràpidament, aquesta subhasta.
Suposo que el fred també, d'alguna manera, lleugereix, eh? Va, vinga.
Tots volen anar per feina, vinga, va.
Exacte. Som-hi. Vinga, va, doncs va, anem per feina.
Ah, per feina.
Vinga.
Fins com després. Nosaltres, també.
Exacte, eh? Gràcies per haver baixat a la confraria. Fins després. A reveure.
Vinga, fins ara. Gràcies,
Isabel. Així està el dia, eh? Amb bons preus i molt de vent.
Verador 2000 us ha ofert el preu del peix. Històries de mar.
Us he explicat abans que avui recolliríem històries de pescadors. Però d'on són aquests pescadors, Cristina?
Doncs mira, de la meva zona, de la Costa Brava, i ho farem a través de 40 vivències que estan recollides en el llibre Històries de pescadors de la Costa Brava, i en parlem amb la seva autora, la Lourdes Boix, i amb dos dels testimonis inclosos en aquesta obra. Per una banda, en Xicotero, i per l'altra, en Francesc Mas. Bona tarda a tots.
Bona tarda.
Bona tarda.
Coautora. 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 Especifiquem-ho. Sí. Perquè aquest llibre no és només teu, sinó que també doncs, has tingut la contribució d'en Jaume Badies.
Sí, l'hem fet entre tots dos. De fet, va ser un encàrrec d'Editorial Gavarres. L'Àngel Madrià, el director, doncs, coneixia la nostra feina d'entrevistar a gent gran i especialment a pescadors. En Jaume, sobretot, de la banda sud de la Costa Brava, i jo més, com que visc a soc de l'Escala, i visc a l'Escala, de la banda nord. Llavors jo me vaig encarregar des de l'Estartit fins a Portbou, però també amb unes entrevistes a uns pescadors de Coll Lliure i de Portvendres, que eren originaris, les seves famílies, de Coll Lliure, de l'Escala, que coneixia l'avi Tero, Xico. Després en parlarem. I després el de Portvendres, de Llançà, originaris de Llançà. Llavors em va semblar interessant, a més doncs, els seus fills i nets parlen ja d'aquest català francesat, però esclar, tots els orígens eren d'aquí. I en Jaume va fer des de Begú fins a Blanes. I ens hem repartit aquestes 40 entrevistes.
I de quin ha sortit aquest llibre que recopila totes les històries, incloses les d'en Francesc i les d'en Xico, que els tenim aquí. Expliqueu-nos una mica tot aquest procés. O sigui, vau anar a fer 40 entrevistes, 40 pescadors. Realment Lourdes copila molt aquí.
Sí, i de fet, com que ja en portàvem de fetes, moltes vegades va ser allò anar directament a la font, que ja sabíem que seria una bona entrevista, que eren gent doncs, que podien explicar moltes històries. Es tracta d'un llibre, com diu, que explica històries de pescadors, perquè doncs, encara ara no, és una feina majoritàriament masculina.
Sí.
És així, la dona de pescadors tenia un paper molt important, per exemple, a l'Escala, doncs, amb la Salaó d'Anxova, moltes dones treballaven a les fàbriques de Salaó, sobretot també abans remendant la xarxa, reparant els forats que feien els dofins i les roques del fons a les xarxes, i ajudant en totes les tasques familiars. Però bàsicament vull dir que són entrevistes a pescadors. Tot i així, jo vaig entrevistar una dona de Roses, que encara remenda de xarxa per encàrrecs de pescadors, i també a una altra dona de l'Escala, que havia treballat en una fàbrica d'anxoves. I llavors doncs, va ser això, entrevistar aquesta gent. Sobretot, jo vull fer esment que és la gent que encara varen viure la generació que en diem que navegaven amb la vela, o que, si més no, els seus pares o avis, com és el cas d'en Xico, havien navegat a la vela. Això és un abans i un després. O sigui, quan es va incorporar el motor a les barques, ja va canviar tot. També va canviar quan els plàstics, quan les xarxes i tot l'utillatge dels pescadors es va començar a incorporar el plàstic Els motors s'incorporen a les barques ja a partir dels anys 20, a l'escala el 1923, és el primer motor a una trenyina. Després, als anys 60, varen venir els plàstics, sondes, radars per localitzar el peix, i ja avui dia el GPS i, en fi, els geolocalitzadors.
Ja ha canviat tot el panorama, eh?
Llavors, interessa que abans de que aquesta generació de gent més gran ens faltin, perquè com és llei de vida, tots un dia ens acabarem morint, doncs ens diguessin aquests secrets del mar, que en saben moltíssims. Perquè realment batallar amb el mar, quan no hi havia aquests avantatges que hi ha avui dia, els va fer molt savis i molt experts. I com a mostra, doncs, en tenim aquí dos. Un de... Començarem, Xico, pel més vell. Quants anys tens, Francesc?
92.
92 anys. Wow. Què vaig destacar d'en Francisco, eh? Perquè ell es diu Francesc Mas, però tothom li diu en Francisco Mas, eh? Doncs d'en Francisco, quan jo ja l'havia entrevistat, però ja li vaig dir ara, guita, per aquell llibre, doncs, més coses. I vaig veure que tenia un vocabulari. Saps com els esquimals diuen que la neu, que nosaltres diem, de quin color és la neu? És blanca.
Sí.
I ells tenen 100 colors,
sí,
per anomenar la neu, l'estat de la neu, la visió de la neu, 100 maneres diferents. Doncs els pescadors més vells tenen 100 maneres diferents per la mar. Mar blanca, mar verda, escalaixar, en fi.
Explica'ns-ho, Francesc.
I el títol del capítol, una expressió molt bonica que ara ens pot explicar, li vaig posar, sentir la xerra del vent. Jo no havia sentit mai a dir, què és sentir la xerra del vent?
Jo no
el
sé.
Vent xerra? Doncs ara ell ens ho explicarà. Què és, Francesc? Sentir la xerra del vent.
Mira, el vent, ara que parlem de dies, es veu en mar, es veu blanc. Mm. I els pescadors diem, ara s'està escalaixant. Però a la nit no es veu això.
No es veu res.
I s'ha de sentir la fressa. Mm. I la fressa sents que en diem escalaixar. I es posàvem a la barca, teníem la barca, amb el trenyer això, eh?
Mm-hmm.
La barca petita, un xic lluny, i ens anàvem a la prova de la barca, fèiem així, sentir a xerrar.
Xerrar el vent?
No, el vent no.
Us posàveu les mans a les ulleres, eh?
El vent fa moure la mar.
Sí.
I com a la plàgia, com fa vella que se sent la plàgia.
El xaputell, no?
Eh?
El xaputell,
es
diu.
I a fuita cap a casa.
Llavors, si sentiu...
Si sentíem això, no esperàvem que vingués, eh? Ens anàvem.
O sigui, era la manera de conèixer si la tramuntana entrava.
Sí.
De dies ho veien.
Bueno, sí, amb les restes de les onades.
De dies es veu. Primer veus una ratlleta i llavors dius, uita, quina gordó.
Fos una gordó, sí.
Eh? I llavors, cop de rato, allò es va tornar en blanc.
Sí.
I llavors diem, ara escalaixa.
Escalaixar és quan es torna blanca.
Sí, com escalaixar, sí. I cap a casa, si pots, eh?
I corre cap a casa.
La mar no té amics. I jo l'he respectat més que una part del meu pare.
La mar no té amics, eh? Aquesta frase.
Sí.
I he respectat més la mar que no el meu pare, perquè, esclar, es guanyava la vida amb mar, eh?
Sí.
Molt bé. I Xico, més endavant, en Xico és més jove. Ara quants anys tens?
66.
Home. 66, ja no és tan jove, però...
Sí que és col·laborador, és col·laborador pràcticament del programa, ja.
Però vosaltres...
El dilluns vaig aquí, el dilluns.
Ja amb la sonda, radars, o sigui, com percebíeu que a la nit, per exemple, que la tramuntana havia d'entrar i, per tant, de tornar cap a casa? Teniu altres maneres més?
Mira, me va quedar pendent que t'havia d'explicar això de la farola de Cant de Creus.
Mm?
Perquè el faro de Cant de Creus, nosaltres en diem faroles, la farola. En canvi, el faro de Sant Sebastià sempre hem dit el faro de Sant Sebastià. Però la farola de Cant de Creus, jo, el meu avi i el meu pare sempre ho havien dit, això. I volia dir una cosa que és molt...
Per què feia més llum, Xico, poder?
Espera-te. La farola serveix, a més de personalitzar el barc, i tot això, ens ensenyava el temps que hi havia. Perquè nosaltres, per sortir del port, per anar a trobar la farola de Cant de Creus, havies d'anar 2 milles per fora, almenys. I quan veies la farola de Cant de Creus, si quan sorties del moll veies que la barca empassegava, empassegava vol dir que hi ha un tregolet, i la barca quan embesteix les onades petites, fa com unes empassegades. I això en diem empassegar. Doncs, quan veies la farola de Cant de Creus, i la farola de Cant de Creus tenia un brillo que no es veia quasi bé, és que era calma, no hi havia gota de vent enlloc. Quan a la farola de Cap de Creus hi havia un destello que es veia a mitja distància, així, es diu, cony, allà de fora hi ha el vent, allà de fora. I quan tu sorties i veies que la farola de Cap de Creus te fotia un destello que te feia mal als ulls, ja podia marxar corrigant cap a casa. Perquè et deia que hi havia el vent molt a la vora i estava a punt d'arribar.
Per tant, era un far, o és un far, el de Cap de Creus, que assenyala el temps, que pots conèixer el temps.
I després, en el que miràvem quan pescàvem cap a l'Estartit, el far de Sant Sebastià, que aquell, pel vent de Garbí, miràvem aquell. Quan el far de Sant Sebastià hi havia, feia el mateix destell o allò, és que hi havia molt de vent de Garbí. Que el vent de Garbí, per nosaltres, el meu pare sempre m'havia dit que el vent de Garbí és un vent venenós, perquè et fot un malestar, que hasta, mira, les dones sempre es queixen que tenen mal de cap. El vent de Garbí. I no es pescava menys amb el vent de Garbí i et sortia de qualsevol lloc el vent de Garbí. Vull dir que era mal parit el vent de Garbí.
A través d'aquest llibre el que veig és que es coneixen tots els secrets realment d'aquest mar, ja no només dels pescadors, sinó d'aquest mar de la Costa Brava i com els vents o qualsevol cosa pot influenciar directament, en aquest cas, els pescadors.
M'agradaria explicar una cosa que explico jo en aquest llibre, que és les senyes dels pescadors. Per exemple, vosaltres aquí, tu, Jo Maria, no coneixes aquí les muntanyes que hi ha.
No.
Nosaltres teníem el castell de Santa Caterina, sí que el coneixes.
Sí.
El castell de Santa Caterina...
Del Montgrí.
I el Puig és una muntanya que hi ha a sobre Viladamat. Hi ha el Puig Gros, el Puig Petit de Garbí i el Puig Petit de Llevant. I quan tu sorties, per anar clar, quan anaves a deixar el gall... Quan era el gall de Llevant o el gall de Garbí, deia, miraves per a Garbí, senya de Garbí. La senya de Garbí era el castell de Santa Caterina, el castell de Montgrí, per la punta del moll, per la Marinada, que és un edifici que hi ha, per allà on te vinguis, saps? I després, mirava, aquesta és la senya de Garbí. I bé mirava la senya de terra i agafaves... Per exemple, el museu d'Empúries, o l'església d'Empúries, pel Puig d'aquesta muntanya allò. I quan aquestes dues, l'endemà de matí, quan sorties a tornar a llevar, anaves tirant per allà davant, i quan arribaves a les senyes que te s'avinguessin, allà tenies el gall.
És el que se'n deia, el que en diuen enfilacions en d'altres jocs, que sí?
Enfilacions, triangulacions, per orientar-se, com que el mar és pla, i per saber on eren els bons caladors.
Aquí si expliquéssim ara, no cabríem en tot el
món. Abans me'n preguntaves, Cristina, doncs sí, aquesta saviesa és una llàstima, però és així, no? El no fer-se servir aquestes paraules, aquestes maneres de fer... Tot això es va perdent i les generacions futures ho coneixeran, si no queda com en aquell llibre i d'altres que es van fent o filmant aquestes persones, doncs, en un document per escrit. En Francesc, en Francisco també, jo m'agradaria ara que expliqués, igual que ha definit l'estat de la mar,
amb els colors,
maneres, i escalaixant i tot això, també... coneix tota una infinitat de varietat d'alguer, d'algues. Jo, de petita, l'escala fa olor d'alguer, feia, més abans, que és la Posidònia, que
quan la
platja dels Riells...
Quan encara... hi havia trago, pujava a sobre la sorra.
Exactament, muntanyes i muntanyes de la Posidònia seca, amb una olor que feia de mar, que en dèiem, oi, quina olor de mar, d'alguer.
La frescomada.
Sí. Mira, veus? Una paraula, la frescomada. No?
La frescomada.
Doncs digue'ns aquestes diferents varietats d'algues que me vares ensenyar aquí al passeig marítim. Quines hi ha?
Ara no n'hi ha cap. No, ara n'hi ha cap. El mar va quedant adormit o mort.
Veus? Sí.
Perquè si mires totes les pedres i roques que hi ha vora mar, totes són blanques com això.
Pelades.
Abans hi havia l'alguer llarg, que en dèiem.
Alguer llarg.
Llarg, que és aquell que al platja dels Riells hi havia aquella balsera i els pagesos venien a buscar per la palla.
La Posidònia, és el que hem parlat.
Com havien acabat la palla,
sí.
venien a la platja carregada amb els carros i se les emportaven per fer el jas pel bestiar.
Pel bestiar, amb la posidònia seca. El gué llarg, el nom català antic,
sí,
abans de que en diguéssim posidònia, que és un nom derivat del grec, és una paraula nova.
I que ara se'n parla molt.
És el nom científic i ara tothom diu posidònia.
És el nom científic de l'alga, però de la planta, llarg. No és l'alga, és planta.
Exacte. Doncs la paraula era algué llarg.
Algué llarg.
Quin hi havia més?
Després hi havia l'algué de vellut, que en deien.
De vellut, mira que bonic. Algué de vellut. Jo n'he vist, que és vellutat.
Llavors hi havia l'algué blau.
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 I com aquest, era l'algué blau?
I aquest blau, quan se venia el temps de la color, feia com una bufa.
De color blau?
Feia una bufa. Una bufa quedava petita així.
Déu-n'hi-do.
A la mira d'un dit?
Sí, mira, la naturalesa. I llavors hi havia l'algué salpé.
Salpé, de les salpes.
La salpé, que era el menjar de les salpes.
El menjaven?
Sí, era el seu menjar, per això en deien salpé.
I com era el salpé?
El salpé era com una espècie de... com una esponja.
Escolteu una cosa.
Jo moltes vegades m'havia emportat els braços o les mans, engafava i fregava.
I te'n rascaves.
Feia servir.
Ens hi podríem estar tota la gata.
Quina diversitat.
Hem de començar, en tot cas, a convidar la gent a que recerqui aquest llibre Històries de pescadors de la Costa Brava i trobi aquestes històries que avui ens han apropat en Francesc Mas, en Xic Otero i la Lourdes Bosch, que és la coautora d'aquesta obra. Moltíssimes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Bona nit, Maria.
Sí, gràcies, Francesc. Xico, ens veiem ben aviat.
I tant, sí, home,
i gràcies
tant.
Per venir, eh?
Gràcies, a reveure.
I un aplaudiment per venir.
Així hem arribat gairebé a dos quarts de set de la tarda.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 23 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Orquestra Metropol, concert català de Festa Major 2.0. Oh! Dins el cicle de grans orquestres, Orquestra Metropol, un gran espectacle que inclou temes clàssics i d'actuals, música que arriba al cor i també fa bellugar els peus. Una oportunitat única de combinar música, orquestra i diversió. Dissabte 23 de març a 8:45 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter, amb el suport de Federòptics Elisabet.
Vinga, som-hi!
Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelcon.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Diuen que és una flor. En realitat és una flor. Tot i que està boníssima, ens encanta. Jo crec que de totes les maneres, o de gairebé totes les maneres. Parlem de la carxofa. La carxofa que tant alegra els àpats, els sopars, els acompanyaments, el forn, oh, que bona, bullida, oh, amb aquella miqueta de llet, bullit també, no? Oh, amb bunyol, les bunyols de carxofa són espectaculars. O bé un arròs amb bacallà i carxofa, què m'heu de dir? No ho sé, m'hi estaria el dia. Jo crec que, bueno, jo he dit quatre coses bàsiques. Estic convençut que el convidat d'en Daniel segur que en sap moltíssimes maneres més de fer les carxofes. Daniel...
Podem posar segurament moltíssimes més receptes i a més perquè a Cambrils la saben també cuinar bé, la carxofa, perquè aquests dies, fins a aquest pròxim diumenge, estan celebrant les jornades gastronòmiques de la carxofa, anomenades en Carxofat a Cambrils. Hi ha molts restaurants que hi participen, fins a 32, i avui en xerrem amb un d'ells, amb el restaurant Macarrilla, amb el seu propietari, en Xavier Martí, que a més és també membre de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Cambrils.
Xavier, molt bona tarda.
Molt bones tardes i gràcies per pensar en nosaltres.
No, home, a tu per atendre'ns. Va, digue'm una manera de menjar carxofes, que no sigui les que jo he dit, la del bunyol, la del forn...
Bueno, és fàcil i és complicat, perquè és tan versàtil que es pot fer de qualsevol manera. Si vols que digui alguna cosa especial, potser estem escombrando un poco pa casa, no?, com diuen, per rincar pa casa. I nosaltres fem, per exemple, una crème brûlée que és de carxofa. Estem fent un postre amb carxofa. A Carra, al restaurant, i la gent al·lucina, una cosa que agrada molt. Crec que és un producte molt versàtil i que es pot cuinar de dues maneres, ja, amb qualsevol pernil, amb qualsevol producte ibèric, i ja no de parlar dels arrossos o dels saltejats, amb peix, amb marisc. Li va bé de totes maneres la carxofa.
Javier, relacionem una mica carxofa i Cambrils, perquè potser hi ha algú que ara mateix acaba de sorprendre, perquè de Cambrils coneixem bé tot el producte mariner, però potser la part de l'horta és més desconeguda o és prou desconeguda, i per tant també aquestes jornades volen reivindicar això, no? Que Cambrils té mar però també té una mica de terra.
Bueno, sí, per això mateix es fan, perquè nosaltres amb les jornades el que busquem és potenciar o donar un valor afegit, si és que li cal, el producte de proximitat. Bueno, aquí a la cooperativa mateix de Cambrils Agrícola tenim un oli boníssim, així com la carxofa i diferents verdures. És el que dius, Cambrils no només és mar, també és agricultura, i intentem tocar tots els pals, no?
De fet, aquestes jornades tu ens has parlat d'un bé, però és veritat que mariden molt la carxofa amb productes del mar i amb arrossos. És a dir, la combinació s'intenta buscar sempre lligant tot el cercle de productes que arriben o que s'elaboren a Cambrils, Javier.
Aquí està, sí. Amb les cloïsses, qualsevol satellat, amb unes favetes, amb uns calamars... amb arrossos... És que a qualsevol posto que li fiquis carxofa, el que estàs fent és millorar qualsevol plat, ja sigui un plat de cullera, o simplement una cremeta, o uns bunyols, o qualsevol producte que se li fiqui, és més bo.
Deia que són fins a 32 restaurants que aquest 2019 hi participen en les jornades, que ja porten 7 anys. Una mica com van néixer? Quin era el tema de dir anem a fer carxofa al mes de març?
Bueno, pues, aprofitant que és la temporada de carxofa i veient que ja teníem altres jornades que havien funcionat molt bé, com bueno, la clàssica ja de la Galera Cambrils, que portem 14 anys, i la dels fideus, per exemple, també portem moltes edicions, pues, a vegades hi ha alguna que no encaixa tan bé, no perquè no sigui bo, sinó pues, perquè no encaixa potser amb el públic o costa més, i bueno, pues, unes entren i altres han de sortir. I vam pensar, pues, potser va ser la primera que vam fer així en producte de terra, no?, la carxofa. I la veritat que, bueno, va ser un èxit i a dia d'avui és la 7a edició i està funcionant molt bé, perquè les jornades fa sortir la gent de Cambrils però en especial n'hi ha dos o tres que baixa gent de tot arreu. O sigui, molta gent de segona residència, tant de Saragossa com de Lleida, que estan esperant rebre els menús de les jornades i les dates per baixar a Tastal. I la carxofa és una de les que més funciona. La veritat que estem molt, molt contents.
És molt curiós, normalment les trobades gastronòmiques se solen fer sobre productes que són de proximitat, però sempre es busca un producte que sigui un tant diferenciador, no? La jornada de la galera, per exemple, o fins i tot la de la gamba, o la de alguns marisc, que és un exemple. És molt curiós que una jornada gastronòmica d'un producte tan quotidià com és la carxofa, que el conceptualitzem amb diferents plats com a aliment principal o també com a acompanyament d'altres aliments, tingui tant d'èxit, és a dir, la gent generi tot aquest moviment i tot aquest interès, no? No deixa de ser curiós?
Sí, bueno, potser la gent a casa està acostumada a fer de la seva manera, no surt de dos o tres pràctiques, i clar, aquí tenim 32 restaurants, alguns fan menú degustació, i també per ells és una manera de descobrir nova, no?, de preparar després la carxofa a casa, o que el sorprenguin, no? Molta gent, doncs, no sé, està acostumat a fer bullida, o el que dèiem d'un arròs, però bueno, doncs es poden fer xips, es poden fer cruixents, es poden fer a baixa temperatura, es poden fer sopes, cremes, és molt versàtil, i potser hi ha gent que sí coneix el producte, però potser no coneix totes les possibilitats que té el producte, no? I d'aquesta manera, doncs, es troba un equip d'uns quants restaurants, 32 en aquesta ocasió, treballant el millor que sap treballar cadascú, no? Al final, és com tot. Les verdures mateixes en general, a vegades no vull anar contra les mares ni contra les àvies, no? Però teníem la costum de que feien la olla amb la patata, amb la bajoc, amb totes les verdures alhora bullides, i cada verdura, per exemple, doncs, té un temps de cocció diferent per trobar-la amb el seu punt de plenitud, no? I són coses que a vegades doncs, la gent desconeix doncs, la mala costum a l'hora de preparar-s'ho, i bueno, doncs, preparant aquests menús es poden veure com fent-la de diferents maneres i amb diferents coccions doncs, pot guanyar doncs, moltes possibilitats, i a part que sempre sorprèn, perquè... Tenim les fracambrins, que hi ha molts restaurants, que, o la gran majoria, que any rere any es superen i intenten fer-ho millor buscant tècniques noves i combinacions de sabors noves. I són els jornals, doncs, com dic, que no deixen de sorprendre.
Ens deies, Javier, que sou més d'una trentena de restaurants. Sorprèn la quantitat, no sé si són tots, però són una gran majoria dels restaurants de Cambrils. Això significa que també us impliqueu amb aquestes activitats de promoció, perquè al final són unes jornades que criden al que la gent vingui a Cambrils a degustar la carxofa de Cambrils, però també a que coneguin la vila i a que no només sigui una població que tingui turisme doncs, a les èpoques més càlides, sinó també doncs, reforçar el mes de març o reforçar també altres mesos de l'any.
Pues sí, la veritat que tenim bastanta sort a Cambrils, que des de que es van crear les jornades, pues tothom va confiar en aquest sistema i en aquestes jornades, i des del començament s'hi va apuntar força gent. Potser no tants com ara, que moltes jornades passen dels 30, però des del començament de la vintena segur que hi passava. I ara m'he quedat una mica en blanc. Què més m'havies preguntat sobre...
No, una mica això, no? Que realment hi ha una gran doncs, participació per part dels restaurants de Cambrils i que això ajuda a desestacionalitzar una mica també el tema turístic.
Disculpa, eh? Vale, doncs sí, que al final tots anem a una i, bueno, ara estem, per exemple, amb la xarxa del port, que és una red de comerços i restaurants, doncs fent unes pilotis, ells mateixos, els seus aparadors, ja poden ser botigues de roba, com poden ser bars o perruqueries, doncs fan els seus aparadors amb carxofes, obren els diumenges per la tarda, i bueno, fem que la gent que vagi a Cambrils a dinar doncs, també tingui una mica d'ambient als carrers i pugui passejar, i bueno, al final totes aquestes iniciatives el que fan és que portin gent, i nosaltres tenim que mirar tot pel nostre bé, i al final el nostre bé és entrar en aquestes jornades i si el de costat li va bé i l'altre també, amb tu segurament t'anirà bé. Així que este que ha anat tots a una.
Escolta'm, abans d'acomiadar-te, quan es parla de carxofa a Catalunya, sovint, o sovint no, de fet, el gran referent és el Prat de Llobregat. si em permeteu, Ivan Fernández.
Exacte, perdoneu-me els de Cambrils, però si parlem de la carxofa també hem de parlar del Prat del Llobregat, perquè m'arriscaria a dir que és una de les verdures més emblemàtiques de la comarca. De fet, tothom es pregunta per què és tan bona aquesta carxofa, i per això avui també volem parlar amb una explotació agrària que es dedica a la producció hortícola tradicional. Saludem, per tant, l'enginyer tècnic agrícola i propietari de Canalells de la Madrona, encarregats de la producció de la carxofa al Prat, el Marcel Tort.
Marcel, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies.
Escolta'm, per què és tan bona la carxofa del Prat?
Bé, perquè en sabem molt.
Què vols dir, que Cambrils no en saben? Ara ho veuràs, et perseguiran.
Bueno, per fer una mica de polèmica. Diguem que el Prat té molta història amb el conreu de la carxofa. De fet, de principis de segle, per allà el 1919, ja es començava a exportar carxofa aquí al Prat. Vull dir que en portem uns quants anys fent-ne de carxofa i el Prat.
Escolta'm, ara en seguim parlant, però com es diferencia? Aviam, això li pregunto en aquest cas, li pregunto al David. David, com saps que una carxofa és bona o no és bona? Va, des de com a gastrònom, va, vinga. Hòstia, quina pregunta ara, no, espera, en Xavier, perdona, Xavier, endavant, David encara no. En Xavier, endavant, Xavier, com ho saps tu?
Bueno, principalment potser sabrà millor l'agricultor, no? Bé, jo el que faig és palpar-la, no?
Palpar-la.
Que les fulles estiguin compactes, el color, que estigui amb un color verd, però que no sigui un verd claret ni tampoc un verd molt fosc. No sé, ara jo sempre em guio per mi mateix, no sé potser quins són els punts més tècnics, no? Però sí, sobretot que estigui dureta, que les fulles estiguin compactes, que no estigui buida per dins, i amb el color m'hi fixo molt, que no estigui ni groga ni un verd molt fosc.
Bat, Marcel, com ho sabem que la carxofa està bé?
Doncs sí, doncs una mica va per aquí el tema. També depèn de l'època de l'any, la carxofa va variant una mica la qualitat, perquè no oblidem que la carxofa és una flor, i l'objecte de la flor és florir. Llavors, a mesura que s'acosta la primavera, la carxofa ha de fer la seva funció, que és obrir-se perquè sigui polinitzada. Llavors, a mesura que va pujant les temperatures, que fa menys calor, doncs la carxofa es tendeix a obrir i a endurir-se. Llavors, d'aquí ve, d'això que comenta el company, sempre hem de comprovar que la carxofa estigui ben apretada, que fins i tot si és fresca, quan la prestes, grunyeix, fa el cric-cric aquest, aquesta terça, perquè està ben hidratada, que no estigui tova. Si està tova vol dir que o una de dos, o que l'han regalat poc, o que ha estat circulant molt de temps pel mercat. Una altra manera que es pot mirar, si és fresca,
sí. Si
tu gires la carxofa i mires la tija, el peduncle floral, diguéssim, el tall, si està verd clar o està molt ennegrit. Si està molt ennegrit vol dir que està molt oxidat i, per tant, que fa dies que l'han collida, i, clar, no té la mateixa qualitat. Si és un producte que és fresc, doncs es veu un verd claret. Després també hi fa molt la forma de la carxofa. Aquí la carxofa és diguéssim, la varietat és bona, tendeix a fer una invaginació, és a dir, que fa com un foret cap dintre, un clotet.
Llavors, si
fa molta punxa, doncs és probable de que, doncs això, que s'apropi, ja sigui perquè sigui molt primerenc i encara faci molta calor, o molt tardana i faci molta calor, que ja comença a tenir pals per dintre, que això a la gent no li agrada, que és precisament és la flor que s'està formant.
Ja, si lo dels pèls no...
No agrada.
No agrada. Escolta'm, Marcel, no pengis. Xavier, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda.
Adéu.
Ara, Marcel, parlàvem de com és una bona carxofa. Hi ha moltes varietats de la carxofa, la blanca, de Tudela, la madrilenya, però quina és la més conreada, la que més es demana també i la que més es cuina per part dels restaurants?
La que es consumeix més en fresc i és més interessant és la blanca de Tudela. La blanca de Tudela té un color més claret, i té forma ovalada, igualment que la de Reus o la de Aranjuez, aquesta, la madrilenya que dius tu, ¿vale? Però no fa tanta punxa, és més... La punta és això que et deia jo, que fa aquesta invaginació, no? Que és més una miqueta arrodonida, i és molt tendra. Encara que es vegi una carxofa que pugui ser grossa, és molt tendre, i a més és molt productiva. Llavors, aquesta
és la carxofa. Per tant, entenc que a la zona del Prat es conrea aquesta carxofa blanca, però a Cambrils, o a la zona de Reus es conrea un altre tipus? És a dir, en funció de la zona, canvia la carxofa?
Jo crec que a Reus ja no fan la blanca, ja no fan la de Reus. Jo crec que fan també la blanca de Tudela, perquè s'ha anat estenent. Si bé és veritat que ara darrerament, estic parlant dels anys 90, 92 o així, van començar a entrar varietats híbrides provenients de Califòrnia, que és un gran productor de carxofa. Vale?
De fet, llavors, també hi ha la carxofa californiana, aquesta, d'aquí ve el nom, imagino.
Vale, vindria a ser aquesta, correcte. Vale? Que és una, és més arrodonida, vale? El que passa que és més fibrosa, no és tan tendra i és molt productiva. Així com la carxofa del Prat, bueno, o el Prat, o la blanca Tudela, doncs. Anem fent collides, anem passant i anem triant molt bé la que collim, i si la culls bé, doncs em pots treure quilos. Aquestes, gairebé totes, venen molt alhora, perquè està pensat més en plan industrial, vale? Perquè quan tu passis puguis fer grans collides. La qualitat no és tan bona, tot i que ara s'han anat seleccionant varietats i s'està millorant, però no és equiparable en cap cas amb la blanca de Tudela, tot i que se n'està fent molta i cada vegada més, perquè és molt vigorosa i molt productiva.
Deixa'm ara sí saludar al president de l'Associació Gastronòmica i Cultural de les Carxofes del Prat, el David Alarcón. David, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Pues bé, de moment treballant.
Pregunta. Quan és el darrer dia que has menjat carxofa?
Pues ahir. Aquí al Prat en mengem quasi cada dia, la carxofa.
Sí, cert.
Bueno, carxofes no, que nosaltres diem escarxofa.
Sí, senyor, i ara hora, escarxofa. Jo també,
escarxofa.
Jo també ho he dit així tota la vida, el que passa que sembla que si dius escarxofa és com si fessis un pecat, però s'ha dit...
Bueno, és molt pretenc, el d'escarxofa.
Ah, no ho sé, jo m'havia arribat així per qüestió familiar. Com escarxofar-se, no t'escarxofis al sofà,
Això mateix.
David, parlem d'aquest producte de l'escarxofa, un producte estrella que durant aquest mes de març, també l'abril, serà el protagonista de menús de restaurants, de concursos, de dinars populars, de la festa de la carxofa en general. Però per la gent que encara no conegui què és aquesta festa, què és la festa de la carxofa?
Bueno, a nivell municipal, nosaltres participem amb l'Ajuntament, que el dia 4 del mes que ve es fa una carxofada popular. Llavors, venen aproximadament unes 1.000 o 1.200 persones, fem unes 3.500 escarxofes a la brasa i acompanyades amb una botifarra, una samfaina i una peça de fruita. Llavors, és una festa que és, bueno, prou xula, per promocionar una mica la carxofa i la gent que vulgui tastar-la pugui venir i veure el producte i veure com l'elaborem.
Ara, David, tinc el programa de la Festa de la Carxofa davant. Estic veient que hi ha moltíssimes activitats i, aprofitant que tinc a tu, també tinc el Marcel, m'agradaria preguntar-vos si la carxofa dona per tant. És a dir, tenim carxofa per 2 mesos de festa de la carxofa?
Sí, home, i tant, perquè, aviam, el Prat en produeix molta, però també tenim Sant Boi, que també en produeix molta, Gavà també en produeix molta, i al final la carxofa de la cooperativa és tant de Sant Boi del Prat o de Gavà, o Viladecans. Llavors, home, la carxofa, ells, qualsevol pagès ho sabrà millor que jo, però fa, crec que, 3 o 4 florides.
Marcel.
Sí, fa el que se'n diuen 2 xolles. ¿Vale? La xolla d'hivern, ¿vale? I després, un cop tu has collit tota aquesta passada, torna a rebrotar, que fa el que nosaltres en diem cardet, ¿vale? Torna a fer planta nova, que torna a produir. I ara, per exemple, és quan hi ha els cardets, vull dir que entrant d'aquí 15 dies ja collirem carxofa nova una altra vegada. Sí. I a més, encara n'hi ha més, perquè normalment si d'una planta en surten diferents cardets, en surten 3 o 4 o més cardets, per tant, allà en surten molts més. La segona collida és un 75% de la producció de la primera. Vull dir que hi ha carxofes per tothom.
De fet, hi ha carxofa durant tot l'any, si no m'equivoco? Podem trobar carxofa durant tot l'any?
Podem trobar carxofa durant tot l'any, tot i que la carxofa és d'hivern. Llavors, bueno, d'hivern, necessita fred. La carxofa que tu trobes durant l'estiu és aquesta que comentàvem, californiana. Vale? Que aquesta sí que tolera temperatures més altes.
Però no són bona, no són bona.
No són bona, no. És més fibrosa, no.
Més fibrosa, més peluda, és allò que, sí, que quan menges una carxofa, hòstia, el cor està ple de pèl. Quan la carxofa que tenim aquí, menges el cor i és com un carmelo, és dolç, suau, una meravella.
Està més pensada Marcel, per indústria, per bullir. Sí.
Deia, Marcel, com a productor de carxofa, veig que heu recuperat una miqueta, doncs, varietats que s'han deixat de conrear, d'una banda perquè poden ser, no són interessants comercialment parlant, però vosaltres, doncs, penseu que forma part de la cultura del país. No sé si passa una miqueta el mateix amb la carxofa, o la carxofa és un bona banda.
És una mica un bona banda, vull dir, sí que hi ha altres varietats, com hem comentat abans, com la de Reus o la de Aranjuez o així, però la que està funcionant més bé a nivell productiu és la de Tudela. Sí que és veritat que hi ha pagesos que ens seleccionem les plantes i sempre ens anem guardant les millors plantes, no? Però no deixa de ser la mateixa varietat.
Em fa gràcia escoltar-vos perquè és tot un art, és a dir, sovint, clar, aquesta mena de cura pagesívola, per entendre'ns, se sol lligar amb el vi, no? El vi, la vinya, aquelles coses, no? La resta és les tomaqueres, no? I en canvi, amb això de la carxofa, hi ha també tota una tècnica, tot un art perquè, doncs, això, la floració, la segona, perquè neixin bé, les petites quedin fora. És cert, més difícil del que sembla vist des de fora, això.
Sí. Tu pensa que a casa, quan jo tenia 15 anys, li vaig dir al pare: pare, agafo el ganivet que vindré collint tu, i el pare em va dir: no, tu primer mira com cullo. I va passar molt temps fins que em va deixar collir. Vull dir que no és collir la més grossa. Vull dir que hi ha una cultura aquí darrere que si no culls el que pertoca, doncs pots enredir la resta de la producció i llavors pesquilo al final. Sí.
Escolta'm, i la planta de la... Ja posats a fer, ja després vaig a la cosa més gastronòmica, però la planta de la carxofa, això, quantes floracions... M'has dit que em pot fer un parell a l'any, però quants anys viu aquesta planta?
Aquí hi ha plantacions de fins i 5 anys. Es poden arribar a tenir 5 anys. El que passa que cada vegada més es van renovant cada any, perquè la qualitat d'una carxofa de planta de l'any és més bona que de camps de pocs i més anys.
Val.
Llavors, pràcticament es renova cada any, però hi ha plantacions de 5 anys, tranquil·lament.
I escolta'm, els restaurants del Prat, va, i de la zona, David, hi juguen, no? Suposo fort amb això de la carxofa.
Sí, home, i tant, sí.
Explica'm, va.
Molt.
Això, home, aquí al Prat, pensa que es fa un parell de quinto tapa i el producte estrella és la carxofa.
Yeah.
I els restaurants s'involucren. I quan moltíssims restaurants aquí del Prat, en aquesta època aniràs i trobaràs carxofes. Ja siguin a la brasa, al forn, fregides, poden fer-se de mil maneres.
Saps que
és un producte molt estrella.
Saps què pensava ara? Hauríem de promoure la carxofa com a element de barbacoa. Que amb això dels calçots, saps? Quan s'acaba la temporada, és a dir, ja, es queda una mica com una mica orfa, no? Perquè lo de les botifarres, sí, i tal, a l'estiu ja cansa una mica. Que la carxofa...
Però anem molt parells de temps, eh?
Ja,
perquè
ja.
Són dos
ja.
Productes d'hivern, els dos.
Ja, és una mala jugada, això. Sí, però bueno, no sé, jo com, no sé, com a alternativa no estaria malament, eh?
No. Bueno, aviam, jo sóc molt calçotaire perquè tinc casa a prop de Valls,
sí,
a Rodonyà, i no faig mai una calçotada si no n'hi ha les carxofes. Sempre fem carxofes i calçots.
Com Déu mana.
Sí, que tenim els dos grans productes.
Ara recordava visitar aquesta festa de la carxofa, el dia de la carxofa de popular altres anys, i tenint en compte això que comentava Josep Maria de la carxofa, la barbacoa i tot això, Recordava també que molts restaurants doncs, la cuinen d'una manera minimalista, la carxofa. No sé si s'hauria de cuinar d'aquesta manera o potser s'hauria de cuinar de la manera tradicional. No sé què en penseu.
Home, jo personalment crec que com millor es fa les carxofes és a la brasa. Que després tenim que, com no tenim brasa a casa i no tots podem fer foc a casa, sí. Pues les pots fer al microones, que també queden molt bones, la veritat sigui dita, o les pots fer al forn, o les fas amb xips fregides o rebossades. I aviam, és que és un producte que té molt per fer. Una vegada nosaltres també vam fer uns bunyols de carxofa.
Aquí.
Vam fer una crema.
Aquí. Jo sóc dels de bunyols de carxofa, nen. Oh,
clar.
Ostres. I res més, eh? No cal res més, eh? Bunyols amb bunyols. Digues.
Però no els fas tu, eh? No els fas tu.
No.
La
No. Jo sóc el que menja. No. Però sí que és veritat que els fan de moltíssimes. Ai, bueno, i el que dèiem abans, nosaltres que som un programa de mar, escolta'm, un arròs amb carxofa i bacallà...
I tant.
Una cosa espectacular. En tot cas, animem a la gent a que s'apropi al Prat, que demani la carxofa o les escarxofes, que se'n vagi a la fruiteria de casa i que les demani també, ei, vull escarxofa del Prat o de Cambrils o d'Amposta, que no m'he vist que tenen les seves jornades.
El cas és que es gasti aquest producte, perquè porta molt d'esforç, ja heu sentit la feina que porta plantar-les, collir-les, escollir-les... que sigui un producte que és un producte molt ben cuidat i el que ha de fer la gent és tastar-la.
Clar que sí.
L'altre dia en un programa de televisió, no sé qui va dir, no, jo no he menjat mai una escarxofa. I dius, sí, se't fa estrany.
I tant, no, l'haurien d'expulsar. Escolta, David, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
De res, a vosaltres.
A veure, Marcel, moltíssimes gràcies també.
A vosaltres.
Cuida't, fins després. Gràcies, Ivan.
Fins després. Adéu.
Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a L'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de L'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí a Ràdio L'Escala 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tancat a les fosques a dins l'un forat.
escrius en un llibre que ja té final.
Bona tarda, són les 7.